Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer i la Muntanya, el nostre programa d'excursionisme i activitats a la natura. Ja som a la tardor, una tardor una mica normal, com a mínim en el que fa referència a la pluja. Aquesta estació de l'any és ideal per fer activitats a la natura, sortir a fer una passejada o una sortida més exigent en el sentit d'una mica més d'esforç. No fa calor ni fred i la bellesa dels colors marronosos i ocres dels boscos de tardor són un estímul per conèixer l'entorn. Per tot això ens ha semblat oportú dedicar el programa d'avui al món de les editorials de rutes de muntanya. Un món on abunden les editorials petites i les autoedicions d'aquells excursionistes que volen compartir les sortides que han fet amb els seus companys i amics. Per això, avui ens acompanyaran Joan Carles Borreguero, col·laborador de l'editorial Piolet, i Josep Maria Mussacs, de l'editorial Alpina. Benvinguts a Camins del Pla i la Muntanya. Abans de començar, com sempre, amb un repàs de les activitats del Centre Excursionista, farem un recordatori de la Junta del Centre. Si algú vol donar-se de baixa com a soci o soci del centre i o de la FEC, o bé canviar la categoria de la seva llicència federativa, ho pot comunicar abans del dia 1 de desembre al correu electrònic del centre secretaria@cebalaguer.cat o bé al telèfon 619 66 66 41. En cas de que hagueu canviat el número de compte bancari, també ens ho hauríeu de comunicar. De no dir res, se us tramitaria la mateixa llicència i es passarà el rebut que cobràvem a principi de desembre juntament amb quota del centre. I ara sí, comencem, com sempre, amb el calendari d'aquest mes.
El mes vam començar el diumenge 6 amb una sortida matinal ben pròxima aquí, a Os de Balaguer, de Matamala a Sant Salvador pel Coll de Fontanyol, la segona versió de la sortida que es va fer al setembre, amb uns 300 metres de desnivell.
El diumenge 20, la febró, Font del Pubill, Cingle de Salòquia, Roca de Marçà, Avencs del Febró, Avançots, Mollat de la Pona, al Baix Camp. Encara que el nom és molt llarg, només 11,3 quilòmetres i 450 metres de desnivell.
I ahir diumenge vam acabar el mes amb una sortida a Guàrdia de Noguera fins a Castell de Mur, Santa Maria de Mur, al Pallars Jussà, amb visita opcional també a l'església, al castell i a l'església canònica de Santa Maria de Mur. Una sortida de 12 quilòmetres i 400 metres de desnivell. Una sortida matinal, aquesta és la versió matinal, i l'altra tenim una versió de trail running.
Al Coscollet, a l'Arbosell, de 37 quilòmetres i 950 metres de desnivell.
Camins del Pla i la Muntanya.
Comte de Mataplana no tenia dos cavalls. L'un era blanc com la gebre, l'altre fos com lo pecat. Malaja el cavall negre, benaja el cavall blanc. Malaja el cavall negre, benaja el cavall blanc.
Motxilla, roba esportiva, calçat adequat, diguen bambes, xiruques o quets, són alguns dels elements imprescindibles per fer una excursió. Sovint, però, ens oblidem d'un bàsic, aquell ingredient que fa que l'excursió pugui arribar a bon port, el mapa. Ara sí, agafem el mapa, el posem a dins de la motxilla i reivindiquem aquesta eina en plena digitalització i ho fem amb els representants de dues editorials capdals per entendre aquest sector, la històrica editorial Alpina i la més jove i alternativa editorial Piolet.
Malaja el cavall negre, benaja el cavall blanc.
El febrer de 1946, un grup d'entusiastes de la muntanya de Granollers, encapçalats pel geògraf Salvador Llobet, el geòleg Noel Llopis i l'enginyer Josep Maria Puigades, van decidir fer mapes per anar d'excursió. Ho explica Josep Maria Mussacs, director tècnic de l'editorial Alpina.
L'Alpina, com dic sempre, neix d'una necessitat, no? Una necessitat de cartografia, una necessitat de conèixer el territori d'una gent que tenien inquietuds, sobretot a nivell excursionista, però també a nivell científic, i van trobar que, clar, els anys, evidentment, els anys 40, 50, hi havia una mancança de mapes, diguéssim, de qualitat, no? I bé, com que era una gent una mica que estava en el món acadèmic, en el món universitari, i de diferents, diguéssim, branques, doncs van dir, doncs bueno, per què no fem nosaltres els mapes? I va començar d'aquesta manera, una mica.
Per la complexitat de la seva elaboració, l'edició de mapes històricament ha estat en mans d'estaments oficials. L'editorial Alpina neix com una anomalia dins el món cartogràfic.
A França mateix no hi ha una editorial Alpina. Sí que és veritat que a Àustria hi ha Compass, n'hi ha d'altres, hi ha una de potent també, que és així privat, però bueno, hi ha també Freitag, però ja, fer mapes és molt complicat i és molt costós. I sempre això, dic que sempre ha estat en mans d'organismes oficials, o l'Exèrcit o l'Institut Geogràfic i Catastral, no? Actualment, ara és l'IGN i Catalunya l'ICC. I per tant, doncs, sempre ha estat molt complicat, laboriós, i per això dic que el fet de que hi hagin editorials privades, doncs una mica, ja no dic tant per ara, però al seu moment van ser molt valents a l'endegar, diguéssim, aquesta empresa, perquè, bueno, jo crec que més que empresa, en cap moment va ser pensat com una empresa de l'editorial Alpina. I és simplement d'això, donar sortida a una necessitat que hi havia i a partir d'aquí doncs, intentar doncs, fer els seus propis mapes doncs, bueno, per anar per la muntanya. No?
És un negre, és un cavall que era el diable, Déu nos lo tingui allunyat. Malaja el cavall negre, benaja el cavall blanc. Malaja el cavall negre, benaja el cavall blanc.
Un cop feta la part tècnica, és a dir, reproduïdes les bases oficials, tocava la part més complexa, el treball de camp, que el mapa representi de la manera més fidedigna possible el terreny real. Per aquesta tasca, comptaven amb el suport de geògrafs, geòlegs i persones especialitzades en cada territori.
És curiós perquè l'Alpina fins als anys 90, parlo des de l'any 46 fins l'any 90, no es va professionalitzar. Era una editorial, diguéssim, que sí que existia, però tothom tenia les seves feines i, a més, feien mapes. És a dir, no hi havia allò una gran seu, ni ha hagut mai, ara sí, no, que hi és, però en aquell moment no, vull dir, tothom feia la feina doncs, de manera parcial a casa seva o les oficines pròpies que tenia cadascú i després ajuntaven i feien aquests mapes. No? Evidentment, abans era una feina molt artesanal, tot es feia doncs, copiant a mà els mapes oficials, ampliant-los, perquè generalment eren a escala 50.000 i després l'Alpina miraven de passar-los al 40 o 25.000. I tot es feia això, bueno, suposo que primer amb tinta, després es va fer amb rotring, i després, clar, fins als anys 90 no es va informatitzar el tema de fer mapes, perquè tampoc hi havia programes, no? I si n'hi havia abans eren, evidentment, inassolibles per una editorial petita com l'Alpina.
Excursionistes, científics, naturalistes i, en definitiva, gent amb inquietud pel territori eren els principals consumidors dels mapes Alpina, que a poc es van convertir en bona part dels responsables de la cultura excursionista de Catalunya.
Però després, clar, evidentment, aquestes bases cartogràfiques, com que hi havia moltes mancances, perquè, clar, a veure, aquests mapes de l'Exèrcit i de l'Institut Geogràfic Catastral, d'entrada la toponímia no estava bé, es havia de catalanitzar en molts casos, i després que hi faltaven molts camins, molts corriols, i això, evidentment, es basava doncs, en una feina de camp que en el moment abans que no hi havia GPS, doncs era molt complicada de fer. Ah, perquè per això generalment la feina aquesta doncs, o s'encarregava amb gent que treballava en hidroelèctriques, per exemple, que tenia un coneixement cartogràfic, o gent així molt que molt escassa, no?, que hi havia en aquest moment que tenia aquest domini d'aquestes tècniques cartogràfiques, però que era molt complicat, no? I moltes vegades molts camins es dibuixaven a ull, evidentment, però no hi havia cap més manera de fer-ho.
Fer mapes ara o abans no té res a veure. Amb el pas dels anys, l'empresa evoluciona, es professionalitza i utilitza noves tècniques.
Tot aquest, tota aquesta cultura excursionista que hi ha ara, jo crec que el nostre país, bona part, es deu a l'editorial Alpina, no? que va popularitzar unes zones en concret, que evidentment la gent hagués anat igualment d'excursió, no? però haver-hi uns mapes, doncs, ostres, evidentment la gent es va atrevir a anar-hi. Després tenien una eina que els hi, doncs, ostres, que els hi obria, doncs, tot un món que fins aquell moment, doncs, potser, doncs, no es haguessin atrevit, no? No és com ara, que els accessos són més senzills a tot arreu. Abans ho tenen molt més complicat, no?
El 1990 neix a Barcelona l'editorial Piolet, especialitzada en cartografia alternativa. Amb un fons de més de 250 edicions entre guies i mapes, avui dia manté el mateix propòsit, posar la lupa on ningú ho fa. Així va néixer, amb la mirada al sud del país, per crear els primers mapes d'aquestes muntanyes. Ho explica Juan Carlos Borrego, escriptor i coordinador de l'editorial Piolet.
Piolet, als anys 90, es constitueix primer com una... La primera feina que fa és la primera edició del mapa del port. Bueno, va sortir com una mena d'aposta, de juguesca, de repte entre l'editor, que encara no ho era, i alguns companys de feina que es dedicaven al món de la cartografia, però aplicada amb altres aspectes geogràfics, com podria ser, pues, bueno, al món de fer obres, de fer carrers, dissenyar per on van els fanals de carrers, d'urbanitzacions, etc. No? Llavors, clar, dedicar-se a fer cartografia, bàsicament ho feia molt poca gent, la cartografia aplicada a l'excursionisme, vull dir. I llavors, pues, és que per què no fas un mapa del port? Perquè en aquell moment el mapa del port estava demanat. I hi havia una demanda. I clar, sortir del Pirineu i sortir del Prepirineu i sortir de les grans vedets de la muntanya d'aquell moment, doncs era un gran repte. I, bueno, Violet va acceptar el guant i va començar el primer treball. A partir d'aquí va començar a jugar a fer algun tipus de publicació pirinenca o prepirinenca, com podia ser el Parc Nacional de Monte Perdido o la primera edició del mapa del Bou Mort, però la línia clara i marcada era publicar aquelles coses, aquelles zones que ningú no publicava, com bàsicament entre el Llobregat i en principi l'Ebre, però jo diria que fins i tot podríem dir del nord de Castelló al Maestrat, entre el Llobregat i el Maestrat. I és l'àmbit d'actuació bàsic de Piolet, tot i que té altres publicacions en altres llocs. Aquelles muntanyes tan altes un m'empeixent de més amunt.
Des de Piolet coincideixen també amb la qualitat artesanal en l'elaboració de mapes, un procés delicat que requereix temps i precisió.
Un mapa té una connotació bastant orfebrística a l'hora de la confecció. És un treball que es fa amb cura i tancar-lo costa moltíssim. Tancar el mapa és la mare del corder, no? És el que més costa. A vegades, pues, aquest últim retoc final és el que li dona la qualitat necessària, perquè ahir has d'abocar un munt de contingut, l'has de revisar moltíssim per a no deixar-te res, o deixar-te el mínim, perquè un mapa costa molt de quan s'acaba, a partir del dia següent ja hi ha actualitzacions. La muntanya, bueno, el territori és viu, hi ha canvis constants. Ara te fan una rotonda, te fan un GR9, un PR, ara se deshomologa. És viu, hi ha molta activitat.
Quins criteris se segueixen a l'hora de decidir quins llibres es publiquen i per què aquests criteris?
Doncs pues mira, hi ha dos criteris. El que el Naste diu que pot funcionar a nivell econòmic i el que t'agrada perquè sí. Ermites de la Terreta. No crec que sigui una gran aposta econòmica, no en vendre'n 50.000 exemplars del mapa de la... Bueno, ni 2.000, però és un mapa que ens ha entrat pels ulls, és un territori que ens agrada moltíssim i apostem per ell. I si amortitzem l'edició d'aquí 5 anys o 7, doncs, bueno, però pensem que l'hem de tenir. I l'altre, doncs, és buscar un territoris que funcionen, que tenen venda, que tenen, hi ha demanda.
La primera etapa editorial centra les seves publicacions cartogràfiques en el territori que abasta entre el Maestrat i el Llobregat. Més endavant, però, expandeixen aquestes fronteres inicials fent mapes d'altres punts de l'Estat o fins i tot del Marroc.
Però tot d'una t'arriben, per exemple, una expansió cap a Alacant o cap a Múrcia o cap a Andalusia, també en funció dels col·laboradors. I hi ha qui detecta que hi ha una mancança de publicacions en tal lloc, en tal zona, i ens proposen fer-la, com ha passat també al sistema ibèric, i ens atrevim o no, doncs, ens agrada o no, i en funció d'aquests dos criteris, tant econòmic o simplement perquè pensem que serà molt bonic tenir un mapa de Sierra Nevada. Bueno, Sierra Nevada seria econòmic perquè ja portem tres edicions, no? Però hi ha altres llocs que potser no són tant com la Subbética a Còrdoba o, no sé, al cap, o fins i tot de, no sé, Picos Turbión, o el tema del Marroc. El Marroc sí que tenim un projecte molt estrella, que és el Tucal, però hi ha d'altres que van molt coixets, no? Com el Magún o d'altres. Però tota pedra fa paret, no? I a vegades, pues, esta combinació de... Primer que no saps si una cosa et donarà o no et donarà fruits, perquè quan fas una aposta pensant que és comercial, igual no ho és.
Quan tothom viurà d'amor, no hi haurà mai més misèria. Els soldats seran trobadors, però potser no ho podrem veure.
Les editorials especialitzades en publicacions cartogràfiques, com aquestes dues, es troben en una cruïlla de camins. En plena era de la informació, la digitalització ha impactat de ple en aquest sector i en pocs anys, o decennis, s'han popularitzat gairebé massivament eines com el GPS o aplicacions de localització i tracks als telèfons intel·ligents. Les dues editorials, Alpina i Piolet, tenen la majoria dels seus productes en format digital. Així i tot, fan una defensa aferrissada del mapa en coexistència amb el GPS. Així ho afirma Josep Maria Musacs.
Home, ja, el món digital té moltes avantatges i té alguns problemes. L'avantatge és que el món digital, la gent, molta gent ha perdut la por a la muntanya. Per què? Perquè en el mòbil, en el GPS, doncs ja tu marques el track i tinguis o no un mapa, però ja tu pots anar seguint aquella línia i saps, en principi pots fer l'excursió, no? Quin problema té això? Que clar, que si no tens una eina de suport com és un mapa o una eina cartogràfica, doncs tu et guies més en una línia, no? I si hi ha algun problema a la part tècnica i la part, diguéssim, tecnològica, et quedes, diguéssim, despullat, no? No tens res. És a dir, el mapa et dona una perspectiva, et dona un coneixement que tu, si abans, és a dir, tu pots portar igualment el GPS, evidentment, només faltaria, però si tu abans te l'has estudiat sobre un mapa tranquil·lament, veuràs unes alternatives, veuràs per on passaràs, si un moment determinat tu vols canviar la ruta, doncs veuràs que en el mapa hi ha un altre corriol que potser t'interessa agafar en lloc del que potser surt en el GPS. És a dir, aquesta confiança que et pot donar un GPS, jo penso que té un punt d'arriscat quan sobretot vas en zones que no coneixes gens, no? Per tant, el mapa, tot i que, evidentment, ara estem com en una selva, no? Que entre Wikiloc, que entre GPS, que aplicacions de tot tipus, clar, ja dic, una mica hem de trobar el nostre, diguéssim, o tenim el nostre forat una mica per sobreviure, perquè el mapa segueix sent una eina que molta gent encara considera, diguéssim, imprescindible i important per anar per la muntanya, no? O si més no com a complement o com a element de seguretat per portar la motxilla, no? Mapes digitals en fem nosaltres, és a dir, tots els mapes que fem també els fem en digital i estan penjats a la pàgina de TUNAF, del programa aquest Compa GPS, i la gent els pot comprar i descarregar. El que passa és que tot el tema digital, malauradament, tothom ho associa com a cosa gratuïta, no? És a dir, tot el que és digital, al principi ja ha de ser gratuït, i és molt difícil que la gent que en tingui l'hàbit de comprar-se o descarregar-se mapes que siguin pagant, no? Vull dir, la cultura, això de Wikiloc, és en plan de dir d'allò, que em descarrego avui, usar i tirar, no?, una mica.
I el tema aquest costa molt, la mentalitat aquesta de pagar per alguna cosa que no és tan tangible com el paper, no? Per tant, nosaltres, en certa manera, seguim comptant amb el paper com el nostre, diguéssim, fonament per seguir endavant, no? I perquè també hi creiem, és a dir, no és que fem paper perquè no ho podem fer de cap altra manera, ja dic, ni ja ho podem fer-ho, però sí que és veritat que el paper, inclús, ja dic, els bombers, la gent que es dedica a seguretat a la muntanya, ho consideren encara com un element imprescindible per moure's per la muntanya.
Per l'editorial Piolet, els mapes en GPS no són el futur, són el present. La supervivència passa per adaptar-se a aquesta realitat i excel·lir en la qualitat dels seus productes, mantenint aquesta idea del mapa com a orfebreria. Juan Carlos Borrego.
Ara, actualment, el consum cartogràfic és en digital, és el present. El futur no sé si seran hologrames o no sé el que serà, no està per escriure el futur. El que està clar és que nosaltres intentarem continuar fent productes en paper i productes per a GPS, i si el futur és holograma, doncs també farem mapes en holograma. El moment que neix Piolet, bàsicament tot era en paper. El paper representa que quan hi ha un gran consum de paper, hi ha moltes edicions i hi ha moltes actualitzacions. Llavors el mapa, conforme va passant els anys i les edicions, va millorant-se, se va adaptant a la realitat. I el més vell pot ser més bonic, perquè més te pot donar més enyor, però a l'hora de caminar, a l'hora de agafar la bici, pues ja no et serveix tant, no? Per tant, contra més nou, millor. El paper és una cosa que fossilitza. Pot ser una primera edició o una sisena. És el que hi ha. En canvi, el digital és una cosa que se pot actualitzar més ràpidament. El futur, com vindrà? Pues no ho sabem. El que està clar és que una editorial com nosaltres necessitem vendes. Llavors, pues, bueno, va haver una primera època amb moltíssimes vendes i després pues, s'ha anat ajustant. El consum digital no és que sigui un gran perill si realment la gent aposta per continuar tenint mapes en paper. De fet, és compenetrable. Avui dia un GPS te dona una fiabilitat del lloc on estàs brutal, que no te dona el paper. Per a poder saber on estàs amb el paper has de tenir una experiència en navegació cartogràfica, navegació en el sentit de lectura. Avui dia ja l'únic convent que jo hi veig és que la gent cada cop s'està tornant més analfabeta cartogràfica. Se'n refia del que consumeix, del que es baixa per internet i tira d'això i després no sap situar-se, si s'apaga o s'acaba la bateria, és quan comencen els problemes. Llavors aquí és on jo crec que el consum del paper és fonamental, perquè el paper i el digital són un complement actualment. Fa 30 o 40 anys no, que el paper continua sent imprescindible per a poder marcar-te una ruta, una excursió. I, en canvi, el digital és capaç de situar-te on estàs amb molta més concreció.
El mapa, en format físic, en paper, té pros i contres. Això és evident, com també tenen les eines GPS. Hi ha tants elements del nostre dia a dia que en un punt semblaven anacrònics però que s'han mantingut. Amb els mapes potser passarà el mateix. Les editorials seguiran existint mentre hi hagi clients que les facin confiança, ja sigui en format paper o digital. Mentre hi hagi persones que creguin en la importància i el valor del mapa i seguiran havent editorials que en facin. Com seran? Ja ho veurem.
Quan tothom viurà d'amor no hi haurà mai més misèria, els soldats seran trobadors. Però potser no ho podrem veure.
Camins del Pla i la Muntanya.
Bé, fins aquí el programa d'avui, d'octubre. Esperem que us hagi agradat conèixer la situació dels editorials de muntanya.
Què t'ha semblat la situació? Com veus el panorama?
Oh, molt bé.
Sí?
Sí.
Posaràs a fer mapes ara?
No me posaré a fer mapes. Gaudiré dels que hi ha allà.
Ets dels que van mapa o de Wikiloc i GPS?
Jo a Pecho he descubierto, carai.
Ah, Pecho... Res, eh?
No. Vale, sempre, okay. Sempre en mapa. Jo sóc d'una altra generació.
Sempre en mapa.
Jo, quan vaig començar, anava amb mapes. Ara ja el GPS ja...
O de la bretxa digital i tal, no hi ha problema.
És que, en realitat, ara ja en el GPS portes el... Si tens sempre que tinguis cobertura al mòbil, saps exactament on estàs. Aquest és el problema. I la gran avantatge.
Ah, dic el problema? Quin seria?
Bueno, que ja m'ho han dit els nostres entrevistats. No te situen en un punt que estàs, però no t'expliquen res del punt en què estàs.
Això és veritat.
Per tant, aquest és l'avantatge de que ens aporten aquestes guies.
Jo, veus, sóc dels que em faig mal plegant el mapa, que és una cosa ben complicada.
Sí, jo recordo que quan organitzava excursions, mapa amunt, mapa avall, i ja està. I fer-los tu mateix la teva pròpia ruta, vull dir, clar, trepitjant.
I esperem que es facin mapes i guies.
I es continuen fent mapes, sí. Perquè fan falta.
Per molt temps.
Esperem.
Nosaltres també esperem que...
Ara no sabem com seran aquests mapes.
Què vol dir això?
Que igual ens ho implanten, la intel·ligència artificial ho farà tot.
Ara sí, ja hi volia arribar aquí. Està tardant molt.
No, és que el futur, com ha dit un dels nostres entrevistats, no se sap molt bé quin és.
Un holograma en forma de mapa.
Per exemple.
Que ens vagi guiant.
Potser el mapa serà això, serà en 3D. Igual sempre entrant al cervell el xip i ja està.
Esperem que sigui, que tardi unes quantes temporades això, perquè jo m'he de fer una queta la idea.
Bueno, potser que ens anem despedint ja.
Fins aquí el programa d'octubre.
A reveure fins al programa de novembre.
Adéu.
I la pluja va secar i els núvols es van obrir en un instant.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.
Tan sols un horitzó per viure. Tan sols un horitzó per viure. Tan sols un...